amics el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que només et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I recorda que resoldrem tots els teus dubtes cada dimecres a 9:45 del matí a la secció Joies de Vida del Primer Cafè.
Ràdio Estel.
Passant 3 minuts de 9:45 del vespre.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts una setmana més al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Com esteu? Què tal, Mani? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quin cap de setmana que ens ha regalat el bàsquet al més alt nivell. Derrota, darrera derrota. Ahir tancava la setena jornada de la Lliga Endesa, la Bruixa d'Or Manresa, que perdia a casa davant del Laboral Cotxe per 64-69. A la mitja part, els manresans dominaven el marcador, però a la segona el conjunt vitorià va endurir la defensa, tot el que els àrbitres van permetre, i al final el potencial del conjunt d'Escariolo òbviament es va fer notar. No obstant, les sensacions que va deixar la Bruixa d'Or van ser positives, com també va ser positiu, molt positiu diria jo, la segona part del Fiat Joventut a Saragossa, 31-43, això sí, llàstima de la primera, 56-40. L'equip de Salva Maldonado va arribar a capgirar un partit que va arribar a perdre de 16 i de 18 punts, però al final va ser remar per morir a la riba. No obstant, sens dubte que la segona meitat de la penya ens fa ser optimistes de cara als propers enfrontaments. I d'on no hi ha res a agafar, partit per no oblidar, sí per reflexionar, és la derrota de dissabte del Barça a la pista del Rio Natura Montbus per 77-60. Competint d'aquella manera, el Barça es va plantar al descans amb un empat a 32, jugant contra un equip que en zona de descens, amb una victòria fins aleshores, no sabia el que era encara guanyar a casa. Doncs la segona meitat, el Fontes Ossar, va ser tot un disbarat. Del 32-32 al 45-28 a la segona part, podríem dir moltes coses, però per començar només cal escoltar el que deia després del partit l'entrenador Xavi Pascual i el capità Juan Carlos Navarro.
No es justificable nuestra segunda parte, pero sí, nos faltó energía, nos faltó decisión, nos faltó agresividad, nos faltó deseo, nos faltó todo. Desaparecimos del partido. Asumo toda la responsabilidad de esta derrota. En las horas posteriores tendremos que reflexionar, especialmente yo, de qué es lo que ha sucedido en el día de hoy y encontrar soluciones para que nunca vuelva a pasar.
Parece que hemos venido aquí sin ganas. Ha sido un partido muy malo. Nos sentimos un poco en vergüenza de haber hecho este partido. Hemos hablado todos un poco y bueno, hay que reflexionar y cambiar. El camino este pues no es el bueno.
Doncs sense actitud, sense decisió, sense energia, sense agressivitat, sense concentració, sense desig, així és impossible guanyar un partit a ACB. I el cert és que el malalt ja feia jornades bastantes que venia avisant amb símptomes preocupants. Vull recordar que a la segona jornada, per exemple, de Lliga, el Barça va remuntar un partit a Badalona en 6 minuts, perdent de 12 punts de diferència. Un dia en el que Xavi Pascual, a la roda de premsa a l'Olímpic, recordem-ho, deia el següent.
És veritat que en els tres partits de competició oficial hem guanyat de forma ajustada, però no tenen res a veure els partits anteriors amb aquest, absolutament res a veure. No sé si és un toc d'atenció o com a mínim
és una posada en escena nova, perquè desconeixíem fins ahir avui aquesta cosa, no? De no tenir la concentració necessària per jugar i sortir al camp sense la intensitat, no? Potser hem confós guanyar dos partits amb una altra cosa. No ho sé molt bé, però la veritat és que no hi érem.
Doncs després vindrien victòries, sí, ajustades també, contra el Guipúscoa al Palau, amb xiulets per part de certa part del públic. La primera derrota oficial, això sí, a la pista complicadíssima del Fenerbahçe, i el famós Nanterrazo, derrota de la que Pascual diu que són coses que passen en el món del bàsquet.
Sí, Nanter nos ganó, pero esto es baloncesto y baloncesto tiene este tipo de cosas. Creo que a lo largo de la historia has visto muchas, seguro, y además pienso que Nanter es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y juega muy buen baloncesto. Si viste el partido, lo perdimos en el último cuarto, ganando durante tres cuartos. Perdimos el control, nos pusimos nerviosos y perdimos en el último cuarto.
Doncs si alguna cosa sembla prou clara amb el pas de les jornades és que el Barça de moment no aprèn dels errors. El Nanter va provocar la primera llum d'alarma, després vindria Bilbao, però sobretot la d'aquest dissabte, la derrota a casa del Rio Natura amb un bus, amb reunió inclosa dins del vestidor després del partit. Veurem si per fi ara sí aquesta derrota fa reaccionar a tot el grup. I a tot això, compta perquè divendres a 8:45 arriba el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic. Passen 8 minuts ja de 8:45. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Doncs comencem programa saludant a Jordi Carretero, al control tècnic i a la producció, com sempre, excel·lent en les seves tasques, el gran, l'únic, l'incomparable Xavi Pagan.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Doncs si voleu dir la vostra, Xavi Pagan, que ja està preparat per agafar telefonades, si voleu dir, insisteixo, la vostra, els telèfons del directe, el 93409-2771, 93409-2772, al Twitter amb el hashtag Bàsquet al Dia, al Facebook del programa o enviant un correu electrònic a basquetaldia@radioestel.cat. Doncs segur que serà una setmana distreta, la que avui ja hem estrenat, pendents de totes les reaccions que puguin arribar des de Can Barça. Demà mateix, per exemple, aquí al Bàsquet al Dia, parlarem, escoltareu, a Àlex Abrines, a veure què ens explica el jugador mallorquí 3 dies després de la desfeta a Santiago de Compostela i 3 dies abans de l'important partit al Palau contra el Fenerbahçe, líder del grup a l'Eurolliga amb 6 victòries i 0 derrotes. I el que està clar és que el Barça en Lliga ja no es pot permetre massa més errors. El Madrid ja li treu 2 victòries i veient com està el conjunt blanc, la lluita pel primer lloc, amb el que això suposa el tenir avantatge de camp en uns play-off, es complica. I pel que fa a la Copa, la temporada passada, recordem, el Barça ja va patir per certificar el seu passaport. En aquesta ocupa la 5a posició amb 5 victòries, una més que l'Iberostar Canàries, 9è classificat, que en té 4, així que no va la bada. I si divendres el Barça rep el Fenerbahçe, diumenge 1 de desembre, a 1:15, l'equip de Xavi Pascual rebrà el CAI de Saragossa. Podríem dir, doncs, que aquesta no serà una setmana gens fàcil pel Barça. Això en un programa en el que escoltarem les reaccions que es van donar als partits de Bruixa d'Or, Fiat Joventut i Barça. Anirem a Santiago de Compostela per parlar avui amb Alberto Corbacho, amb 14 punts. Va ser un dels grans culpables de la victòria gallega i avui a la tertúlia rebrem els estudis de Radio Estel a José Huguet, periodista de Mundo Deportivo, i Mar Rovira, exjugadora, entrenadora nacional i psicòloga de l'esport. Doncs, sens dubte, que tenim molt a parlar i molt a escoltar de la situació que viu el Barça. Si vosaltres també voleu opinar, sabeu que els telèfons del Bàsquet al Dia, els de Radio Estel, són tots vostres.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I el que toca ara és repassar altres noms, altres notícies de la jornada. Amb Adrià Santasusagna aquí a la meva esquerra. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
Comencem parlant de la Lliga ACB i hem de repassar els millors.
José Ángel Antelo, de Lucan Murcia, Justin Dolman, de València Bàsquet, Jason Rowe, del Valladolid, Nicola Mirotic, del Madrid, i Raúl López, del Bilbao Bàsquet. Són el millor 5 de la setena jornada de la Lliga Endesa.
El millor.
Jason Rowe, el jugador del Valladolid, ha estat el més ben valorat, amb 29 punts. Això, resultat de 23 punts, 5 rebots i 6 assistències. Nicola Mirotic, amb 25 punts, i Tariq Kersey, amb 24, han estat els dos jugadors més ben valorats per darrere de Rowe.
Punts, rebots i assistències.
Antelo ha estat el màxim anotador amb 24 punts, seguit de Jason Rowe amb 23 i Justin Dolman amb 20. Pel que fa als rebots, amb 13, Nikola Mirotić amb 12, Ante Tomić i amb 11, Max Kuger. Marco Sukaumu ha estat el més assistent 8 vegades, les mateixes que Raúl López, i amb 7, Guillem Vives.
Líder en solitari.
El Madrid continua una setmana més com a líder en solitari de la Lliga Endesa i ja compta els partits per victòria. 7 partits, 7 victòries pels de l'ASO.
Damir Marcota.
Fitxa pel Bilbao Bàsquet fins a final de temporada. Marcota ja va jugar a Bilbao la temporada 2009-2010, on va fer un promig de 5,2 punts i 3,3 rebots per partit. El jugador ha estat presentat aquesta mateixa tarda.
Drew Vanell.
S'incorpora al Valladolid de Ricard Casas, cosa que suposa que Hakim Wright deixi el vestidor. Demà el tècnic explicarà el perquè de les dues decisions, el fitxatge de Vanell i la sortida de Wright.
Lliga Endesa.
Dona suport a les víctimes de la violència contra la dona a l'ACB. Incorpora les campanyes de sensibilització i conscienciació per eliminar la victòria envers la dona.
Quini Bàsquet.
Ningú ha encertat ni 9 ni 8 resultats a la setena jornada de Lliga. 224 persones sí que ho han fet en partits de 7 partits i cadascuna s'emporta 2,65 euros.
Anem amb la Adeco Or.
Victòries de Barça i River Andorra i derrota del Força Lleida. Els blaugranes han guanyat per 81-72 al Planasa Navarra i el River Andorra ho ha fet 88-77 a casa contra el Clínica Rincón. Per la seva banda, la Força Lleida ha perdut per només un punt al camp del Fort Burgos, 82-81. A la classificació, el River Andorra ja és líder en solitari amb 7 victòries, el Lleida 11 amb 2 i amb també 2 victòries, i en 13a posició el Barça B.
I a la Deco Plata?
Victòria del Prat a la pista del Palmaire Europa, 83-91. El Prat, amb 5 victòries, puja fins a la 5a posició.
Anem amb el bàsquet femení, comencem amb la Lliga femenina.
Derrota de l'Espar Unigirona a la pista del Colíder, el Perfumeries Avenida, per 91-42. Per la seva banda, el Cadí i CG Software ha vençut a casa del Conquero per 61-70. El Cadí, amb 3 victòries, ocupa la 5a posició i el Girona, amb també 3 victòries, la 9a.
Lliga femenina 2.
Derrota del Segle XXI a casa davant del Cref Ola per 64-84. El Barça CBS perd també el camp del Tenerife Isla Única per 62-59. El Segle XXI ocupa la 6a posició amb 3 victòries i el Barça la 9a amb 1.
Ens passegem per Europa, comencem parlant de Dor Fischer.
Fitxa pel Brose Baskets Alemanya, el jugador de 2 metres 11 centímetres jugarà fins a final de temporada amb els alemanys.
Budi Belnik.
Es reforça amb Deuquan Cook, tirador de l'any 2009, que va guanyar el concurs de triples de l'NBA. És el primer any que juga fora dels Estats Units.
Xesca.
Després de guanyar el Triumph per 59-69, els Dettore Messina continuen invictes amb 5 victòries.
Brindisi.
Nou líder de la Lliga Italiana, la Lega, després de guanyar el Caserta per 65-69. Actualment té un balanç de 6 victòries i una derrota, un triomf més que Montepasc.
Partizan.
Guanya amb autoritat a Radniki per 66-92. Destaca Bogdanovic amb 22 punts i és líder provisional de la Lliga a l'espera del que faci l'Estrella Roja.
I Bayern de Múnich.
Es manté líder alemany amb 9 9 victòries i una derrota després de vèncer l'Olbert Bàsquets per 86 a 95.
I acabem amb la NBA, parlem de Marc Gasol.
2 mesos de baixa, el de Sant Boi pateix un esquinç al lligament mig col·lateral del genoll esquerre. Marc ha pogut evitar el quiròfan, però hauria d'estar entre 2 i 2 mesos i mig de baixa, segons el que ha comunicat Memphis Grizzlies.
Rose.
Alarma a Chicago per la lesió de Rose. Feia poc més d'un mes, Rose va reaparèixer després de la lesió dels lligaments que el va deixar fora del terreny de joc des de l'abril de 2012. Aquest cop, Rose s'ha trencat el menisc i aquesta tarda ha estat intervingut, segons ha informat la mateixa Lliga Americana. Rose es perdrà tota la temporada 2013-2014 de l'NBA, sens dubte una gran pèrdua.
Pau Gasol.
Victòria dels Lakers de Gasol, 100-86 davant de Sacramento. Gasol ha jugat 34 minuts i ha fet un doble-doble amb 20 punts i 10 rebots.
Sergi Ibaka.
Victòria també d'Oklahoma, 95-73 davant de Utah Jazz, 29 minuts d'Ibaka, on ha fet un doble-doble amb 17 punts i 11 rebots.
I aquesta matinada?
5 partits, victòries de Lakers, Oklahoma, Pistons, Suns i Clippers. Destacar els 34 punts de Johnson de Brooklyn Nets, que no han pogut salvar l'equip. Els Bulls, sense Rose, perden per 39 punts, la derrota més gran de la història del club.
Doncs amb aquest repàs als noms i altres notícies destacables del dia d'avui, dilluns 25 de novembre 2013, fem una pausa i parlem de la 7a jornada ACB Lliga Endesa.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Dotze minuts per les 9 i per entrar en matèria amb aquesta 7a jornada de la Lliga regular hem de repassar resultats i classificació.
La Bruixa d'Or 64, l'Àbora al Cutxa 69, Ucam Múrcia 101, Valladolid 90, Bilbao Bàsquet 68, Unicaja 75, Iberostar Tenerife 76, Guipúzcoa Bàsquet 75, Rio Natura Montbus 77, Barça 60, CAI Saragossa 87, Fiat Joventut 83, Baloncesto Fuenlabrada 76, València Bàsquet 90, Herbalife Gran Canària 58, Cajasol 68, Real Madrid 72, 20 Mòbil Estudiantes 57. I pel que fa a la classificació, el Madrid és líder en solitari amb 7 victòries, amb 6 del València Bàsquet, Unicaja, Herbalife Gran Canària i Barça amb 5 victòries, amb 4 CAI Saragossa, Cajasol, Laboral Cutxa i Tenerife, amb 3 Fiat Joventut, Guipúzcoa Bàsquet, Ucam Múrcia, La Bruixador, amb 2 Rio Natura, Montbus i Baloncesto, Fuenlabrada, i amb només una victòria, Bilbao Bàsquet, Estudiantes i Valladolid.
Doncs ens deixem el Barça pel final i comencem escoltant veus de protagonistes del partit que va tancar la 7a jornada de Lliga regular. Ahir a les 7 de la tarda el Nou Congost començava un partit que finalitzava amb victòria visitant de Laboral Cutxa per un ajustat 64-69, i això que al descans els homes de Borja Comenja guanyaven per 2 punts de diferència.
Doncs el tècnic Comenja d'entrada diu que l'equip va tenir un mal inici que els va marcar el joc.
Ens ha costat entrar al partit, hem tingut un mal inici, mal inici en general, en tot, no? amb el que és el joc. No? Hem estat fluixos d'energia, hem estat amb les idees poc clares en la defensa contra el place al principi i amb atac, deixar-nos dominar per ell.
Doncs després d'aquest mal inici que comenta Comenja, el tècnic creu que va ser un miracle que l'equip aconseguís mantenir-se dins del partit fins a la mitja part, un aspecte que segons l'entrenador va mostrar la reacció manresana.
És un miracle el que ha passat després, que puguis anar a la mitja part dins del partit i fins i tot perdre el marcador, no? Jo crec que l'explicació ben clara és que hem reaccionat un cop més amb el que fins ara som més sòlids, que és el rebot, i això ens ha mantingut a dintre del partit, que avui en alguns moments del partit, sobretot a la segona part, hem tingut una mica més de dubtes. No? L'aparició del Darrell, jo crec que també ens ha ajudat a no marxar del partit, perquè ha sigut el factor sorpresa d'avui, diguéssim, no? Jugant amb un nivell que segurament ni ells esperaven, ni nosaltres mateixos tampoc.
Comenja, tot i perdre, creu que del partit n'ha tret també algun punt positiu, com el retorn de Darrell Monroe.
La nota positiva és que ens hem intentat passar bé la pilota, O sigui, no hem atacat malament perquè hi hagi actituds egoistes o perquè no haguem intentat. De fet, jo crec que ens hem passat de vegades massa la pilota, inclús ens ha costat alguna pèrdua de més quan teníem tiros, però tampoc he tingut la sensació. Ell ha estat brillant i potser ha enlluernat massa els altres, però clar, és que en un partit en què fica 69, 64 punts a casa, un que fica, el darrer l'ha ficat 19, doncs sí, no, o sigui, evidentment ha estat sol, no? Però no pels altres companys de joc interior, sinó per tot l'equip en general.
Doncs està clar, que el millor del partit d'ahir, el retorn de Darrell Monroe, l'americà, després dels 5 minuts jugats en el primer partit contra el Fiat Joventut, després de lesionar-se, doncs vaja, no havia tornat a jugar fins ahir i ho va fer amb 19 punts, 4 rebots per 21 de valoració. El millor jugador del partit, Monroe, tot i perdre, destaca el bon partit dels seus.
Ha estat un bon partit, hem jugat dur, amb uns quants errors que hem de millorar, però hem jugat com un equip, així que ha estat bé.
It was good, good.
Un Monroe que va tornar a jugar després, com dèiem, de la lesió i que explica que se sent cada vegada millor.
It's getting better. It's not 100%.
Estic molt millor, però no el 100%. Amb els preparadors treballem molt durant la setmana i espero estar millor la propera jornada.
I el jugador del Manresa explica que l'equip volia ser agressiu en el joc ahir contra el Laboral Cotxa.
We were just being very, very aggressive, you know.
Volíem ser un equip agressiu. Teníem davant un equip d'Euroliga i per guanyar hem de jugar a bàsquet. Potser guanyàvem o potser perdíem, però havíem de ser agressius.
Aggressive, play hard, play as a team.
8 minuts per les 9. Ens queda per escoltar Sergio Scariolo.
El tècnic del Laboral Cotxa creu que la defensa del seu equip a la segona part va ser la clau per acabar guanyant el maig.
Creo que la diferencia la ha marcado nuestra defensa en la segunda parte. Hemos recibido, creo, menos de 30 puntos y eso es un dato importante. El rival nos ha puesto las cosas complicadas con su energía, con su segundo esfuerzo debajo de nuestra canasta, con sus rebotes ofensivos, con esos tiros de último segundo de posesión que no siempre hemos punteado bien y que en muchas ocasiones han entrado.
Doncs Escariolo content per la victòria, però no massa amb l'actuació arbitral, sobretot després que a tot just 3 minuts de joc s'assenyalés la segona falta a Tibor Plais. Escariolo no va voler parlar dels àrbitres, però el seu to ho diu tot.
Mira, déjame que no hable de este tema, sinceramente, porque en este momento no tendría la serenidad necesaria para hacerlo. Entonces prefiero no decir una palabra sobre esto.
Doncs vaig al meu parer dir o argumentar que els àrbitres ahir van ser, diria que bastant permissius, amb la defensa del Baskonia, sobretot a la segona meitat, on els vitorians van pujar bastant al llistó i ho van fer fins on els àrbitres li van permetre. I, home, tampoc crec que tingui motius, o massa motius, Sergio Scariolo, per sortir empipat de l'actuació arbitral ahir del Nou Congost. En tot cas, amb aquesta derrota, la Bruixa d'Or es queda 13è, amb 3 victòries, 4 derrotes, 2 victòries per sobre del descens i a una dels llocs Copa. Pel que fa al Baskonia, ocupa la 8a posició amb 4 victòries, 3 derrotes. El proper partit del Manresa de la Bruixa d'Or dissabte a les 7 a la pista de l'Estudiantes. I pel que fa al Fiat Joventut, ens vam quedar amb la sensació que si l'equip de Salva Maldonado hagués jugat tot el partit com ho va fer a la segona meitat, potser ara estaríem parlant de la quarta victòria de la penya. Però la primera part, amb el 56-40 al descans i els terç lliures del final, Vives, que va fer un partidàs, en va fallar un de molt important, va acabar condemnant els de Badalona, tot i la bona segona meitat. Salva Maldonado, l'entrenador, parla de les dues cares de l'equip.
La primera part, evidentemente, que ha encontrado ahí un juego muy cómodo, ha encontrado tiros fáciles, también los ha metido, y una defensa nula por nuestra parte. Veníamos aún con la resaca de la semana pasada y no ha tenido posición el rival, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos ido de menos a más y tenemos cosas muy malas, ¿no? La primera parte patética y una segunda parte en la cual el equipo me ha gustado, ¿no? La reacción del equipo y hemos conseguido igualarlo y competir hasta el final.
Un Maldonado que té clar que la primera meitat amb un 10-0 de sortida va passar factura.
Lógicamente, cuando te vas 18 abajo ya tienes que ir remando. Entonces, si nosotros jugamos la segunda parte con un marcador mucho más igualado y demás, bueno, no se sabe nunca, ¿no?, cómo va a acabar el partido, ¿no? Pero hemos tenido que remontar muchos puntos y el trabajo ha sido bueno. Repito, el partido lo hemos perdido en la primera parte.
I tot i que el Fiat Joventut al final tingués, perquè va tenir opcions de victòria, el tècnic no amaga que la derrota és el resultat més just.
O sea, el castigo es el adecuado para mi equipo, en el sentido de que podríamos haber tenido el premio de la victoria, sí. Hubiera sido difícil un poco de, no de justificar, pero de aleccionar, ¿no? Yo creo que tenemos lo que nos merecemos. O sea, nuestra primera parte es una primera parte de perder el partido. Estoy contento por otro lado, pues el equipo ha reaccionado, ¿no? Nos hemos propuesto la media parte reaccionar y mostrar otro nivel de juego que creo que somos capaces y así lo hemos hecho. En esa parte estoy contento, pero yo creo que nos hemos portado mal, nos han castigado y hay que aceptar ahí el castigo. Por eso no estoy muy cabreadísimo. Estoy cabreado, pero es lo que se ha visto en el juego.
Doncs el partit d'ahir, partiràs un mes de Guillem Vives amb 16 punts, 3 rebots, 7 assistències, 22 de valoració, o Tariq Kirsey amb 18 punts, 4 rebots, 4 assistències per 24 de valoració. L'americà va ser el millor jugador del partit. De fet, els dos millors jugadors del partit, tots dos del Fiat Joventut. Kirsey i Vives, que es queda ara a la penya en desena posició amb 3 victòries, 4 derrotes. El CAI és 6è amb 4-3. El proper partit de la penya del Fiat Joventut dissabte a les 8 menys 5 davant del Fuenlabrada. Una pausa, 3 minuts per les 9 i anem amb el Rio Natura Montbus Barça.
A Ràdio Estel, bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Aquí en Xixena.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixena.
Turrón, turrón.
Call me a quitter. And call me a fool. I roll with the punches, baby. Do what I need to do. Enough with the crying. Enough with the blame. I'm not a coward, I just don't see any point to this game.
Doncs 2 minuts per les 9, després de perdre el primer partit de Lliga la setmana passada a la pista del Bilbao, aleshores contra el darrer classificat. Aquest dissabte el Barça tornava a ensopegar fora de casa, segona derrota consecutiva en Lliga, com dic, a la pista del Rio Natura Montbus, equip que, sent la tercera pitjor defensa de la Lliga Endesa, no sabia encara el que era guanyar de local, fins que va arribar el Barça i després del 77-60, Xavi Pascual no li va quedar altra que reconèixer el nefast partit dels seus.
No és justificable en esta segunda parte, però sí, nos faltó energia, nos faltó decisión, nos faltó agresividad, nos faltó deseo, nos faltó todo. Desaparecimos del partido. Asumo toda la responsabilidad de esta derrota. En las horas posteriores tendremos que reflexionar, especialmente yo, de qué es lo que ha sucedido en el día de hoy y encontrar soluciones para que nunca vuelva a pasar.
I el de dissabte, de moment, el pitjor partit del Barça aquesta temporada.
Tercer cuarto, a partir de ahí cambió todo. Tercer cuarto empezamos un poco erráticos los primeros minutos. Creo que todo cambió a partir del primer triple de Corbacho. Creo que eso nos hizo mucho daño. A partir de ahí empezamos a encadenar error tras error, defensivo, ofensivo. Y nos fuimos totalmente del partido. Desaparecimos totalmente. Al término de ese tercer cuarto, un equipo grande que a veces le puede pasar alguna cosa como esta tiene que ser capaz de en el último cuarto volver a entrar en partido y tener sus opciones de poder ganar o perder. Pero seguimos en la misma línea, totalmente fuera. Creo que no sé que hay que reflexionar un poco. Seguro que, para empezar por mi parte, que asumo toda la responsabilidad de esta derrota y reflexionar un poco desde que acabó el partido en Belgrado hasta que ha terminado el partido de hoy. Reflexionar dónde tenemos el error para evidentemente hoy hacer, pues sin duda, el peor partido de la temporada.
Doncs clar i contundent, Xavi Pascual, després de la derrota de dissabte, el tècnic de Gavà, que també assegurava que la imatge d'aquest darrer partit va ser indigna per un club i un equip de la talla del Barça.
No és normal que un equip com el nostre desaparezca del partit i crec que tengo que que encontrar esa causa, encontrar o esas causas, porque a veces, muchas veces, nos esforzamos para encontrar una sola causa y hay más de una, pero encontrarla para intentarla subsanar en el futuro, porque hoy la verdad es que la segunda parte no ha sido digna para un equipo como el nuestro. No hay ninguna explicación válida a nuestra segunda parte de hoy, ninguna. Ninguna cosa que pueda sonar a argumento, ni siquiera.
I preguntat pel joc interior, doncs això deia Xavi Pascual.
Bueno, el juego interior nuestro ha sido un desastre en el día de hoy, pero como todo nuestro juego. Hemos tenido situaciones de ventaja, mismatch contra posición 1 no hemos conseguido anotar. Tampoco hemos tenido rebote de ataque contra posición 1. Tampoco hemos tenido tiro libre cuando las veces que encontrábamos tiro libre tampoco hemos estado certeros en el mismo. El rebote defensivo ha sido más o menos correcto, aunque tienen 8 de ataque, si no me equivoco. 7 rebotes de ataque. Ha sido más o menos correcto en un partido que tampoco hasta el final no ha tenido muchísima anotación. Pero el resto del juego, cuando teníamos que hacer una cosa, a veces hacíamos otra y perdimos totalmente el engranaje.
I ara només esperar una cosa, que el que succeïa dissabte no torni a passar.
Todos los equipos podemos perder partidos, pero sabiendo el camino para la victoria y no encontrándolo. Pero no se puede perder marchándote el partido como nos ha pasado hoy, ¿no? Y en este sentido creo que es una derrota, el peor partido que hemos jugado, como te he dicho antes, y que no puede pasar. Puede pasar, a lo mejor puede pasar una vez en todo el año, pero no puede volver a pasar.
Doncs aquestes eren les reflexions, sens dubte interessants, de Xavi Pascual. Podríem dir que en fred, després ja que haguessin passat uns quants o bastants minuts al final de partit, i en calent, durant el partit, en diferents temps morts, Xavi Pascual deia això als seus homes.
Completamente fuera de partido porque no tenemos energía. Ni tenemos carácter, ni tenemos decisión, ni tenemos energía, ni tenemos trabajo, ni tenemos nada. Por eso nos hemos ido de partido. Estamos aquí apáticos total. Si es cambio, podremos rebotear. Si vamos los dos con él, nos podremos rebotear. Yo lo entiendo. No entiendo nada. No, es que no cambiabas.
Okay, llegué tarde, pero luego...
No, pero si es que es facilísimo. Es que no es un tema de llegar tarde. Solo tienes que estar aquí y cambiar. Ya está.
Doncs tot d'una, saludem el proper protagonista. Abans, però, saludem ja els contertulis a aquest Consell d'Urgència que avui hem volgut organitzar avui dilluns després de la desfeta del Barça de dissabte a Santiago, els estudis de Ràdio Estel. A la meva dreta, José Huguet, company del Mundo Deportivo. Hola, José, bona nit.
Hola, Òscar, bona nit.
I també ens acompanya Mar Rovira, jugadora, entrenadora nacional i psicòloga de l'esport.
Hola.
Hola, Mar, bona nit.
Bona nit.
Això de psicòloga de l'esport, avui has d'aprofundir. Què els hi passa, què passa pel cap, als jugadors del Barça, amb aquesta nova desfeta.
Sí, sí, ara anirem.
Anem amb el protagonista, anem amb Alberto Corbacho. Abans, enteneu alguna cosa del que li està passant a aquest Barça?
A veure, jo crec que el Xavi ho ha dit. És impossible dir una cosa. Són moltes petites coses que es sumen i per mi hi ha una paraula clau que és caràcter, que suposo que la Marta ara aprofundirà més en el tema, però a l'equip li està faltant caràcter, perquè quan no jugues bé, si tens caràcter ho pots subsanar, però si no és quasi impossible.
Mar.
Bueno, jo crec que hi ha un problema de mentalitat. Ja sé que no és bo parlar de la gent que no està, però la gent que no està, el que li donava era una mentalitat guanyadora i sabien què fer i quan fer-ho en els moments adequats. I això aquest any...
No estàs parlant ni de l'Orbeck ni d'Oles, on entenc.
De l'Orbeck l'any passat tampoc, per mi era com no hi era.
Apuntes a Pete Michael, per exemple.
Exactament. I llavors, ja sí que Vicius, que ja estava una mica cap a baix, però va saber fer-ho quan ho havia de fer. Llavors aquestes coses noten, i més ara tenint a Navarro, que sortirà ja cada vegada en moments més puntuals, i hauria de ser igual de llest que ja sí que Vicius i fer-ho en els moments adequats. I això és el que han de, per del meu punt de vista, han de treballar.
Doncs ell amb 14 punts, 4 de 8 en triples, va ser el màxim anotador del partit i el gran culpable, com sentíem i deia el propi Xavi Pascual, de la victòria del Rio Natura Montbus dissabte sobre el Barça. Alberto Corbacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Feliz, como una perdiz, como diría aquel, por la victoria del sábado.
Sí, bueno, contento por todo el trabajo del equipo y sobre todo pues por haber cambiado la dinámica que teníamos, ¿no?, en esta liga, que que era más de derrota que victoria, y bueno, y sobre todo pues ante todo pues contra un Barça, ¿no? Que son pocas palabras, y también por nuestra gente, ¿no? Que después de una semana mala, donde hicimos un partido bastante malo, pues se merecía una victoria, y bueno, yo creo que contra el Barça pues fue el doble.
Uh-huh. Uno como se explica, ¿no? El llevar solo una victoria, en casa todavía no habías ganado un partido, llega el Barça y ganáis de 17.
Pues un poco tener un poco el orgullo herido, ¿no? De nuestro partido anterior, más que pensar en qué rival teníamos, era un poco en la mejora de nosotros mismos, ¿no? De poder pensar que podemos mejorar, que podemos trabajar bien, y bueno, sabíamos que era una piedra muy dura, que era el Barça, uno de los mejores equipos de esta liga, y nosotros pues intentamos aprovechar que ellos jugaban en Euroliga, que tenían viajes desde Belgrado, y bueno, al final yo creo que el nivel de intensidad fue superior por el parte del Obradoiro, y conseguimos aprovecharlo y ahí pues sacar ventajas de la debilidad un poco del partido de que tuvo el Barcelona.
¿Tú crees que le pasó factura al Barça el llegar de... ya no el poco tiempo quizá entre un partido y el otro, sino el haber ganado con tal contundencia en la pista del Partizan en Belgrado, quizá salieron un poco relajados, ¿crees? ¿Un poco o mucho?
Puede ser, yo tampoco no estoy dentro de ellos, pero hombre, es complicado, ¿no? Jugar dos competiciones, con viaje por en medio, sin pasar por casa, prácticamente pues quizá nuestro partido no lo hayan preparado todo lo que pudieran. Y bueno, y pensar también que viene a una cancha difícil, donde,
sí, sí,
donde aprieta mucho a la gente, donde ya se conoce que es complicado, aunque nosotros pues llevamos una mala dinámica, pero bueno, sabemos que cualquier día vamos a despertar, y despertamos este sábado ante el Barça, y bueno, nosotros muy contentos con nuestro trabajo, que yo creo que la intensidad que pusimos pues fue clave para dominar el encuentro, y bueno, nos costó en la primera parte, pero luego pues en la segunda yo creo que fuimos bastante superiores a ellos.
Uh-huh. No es para desmerecer ni muchísimo menos la merecidísima victoria vuestra con el gran trabajo que hicisteis en pista, pero ¿te sorprendió muy negativamente el Barça el sábado?
Hombre, yo creo que no estuvo al nivel que tenía que estar, ¿no? Está claro que son un gran equipo, tienen una gran plantilla, tienen lesiones, pero son grandes jugadores y no se les puede perdonar, ¿no? Que no estén al máximo nivel. Sabemos que es complicado en cualquier equipo, pero ellos son la referencia de mucha gente, y el nivel exigido yo creo por parte de ellos no fue el adecuado, y nosotros también pues tuvimos un plus de motivación, de energía y sobre todo de acierto y de alegría a la hora de jugar, porque nosotros yo creo que sí que merecimos, bueno, queríamos ganar. Uh-huh. Y lo demostramos en la pista, y al final pues mira, salieron las cosas bien, el Barça no tuvo acierto, nosotros pues estuvimos muy bien atrás y luego en ataque pues yo creo que conseguimos bastantes canastas fáciles y ahí pues conseguimos en el momento adecuado una renta que luego pues prácticamente fue bastante imposible para el Barcelona.
Alberto, me acompaña José Huguet, periodista de Mundo Deportivo, y Mar Rovira, es jugadora, que también quiere hacerte alguna pregunta.
Bueno, antes que nada, enhorabuena, Alberto, por el gran partido que hicisteis contra el Barça. Y a mí me gustaría saber qué instrucciones, porque Moncho siempre da con las claves ante los rivales, qué dos cositas os dijo que teníais que hacer contra el Barça que desmontaron todo lo que traía Xavi desde Belgrado. Porque seguro que la sabe.
Bueno, primero muchas gracias y básicamente, la charla no la hizo él antes del encuentro. Básicamente fue un diálogo entre nosotros, de rectificar el partido de Valencia, de que nuestra gente estaba ahí, de que necesitábamos pues cambiar un poco nuestro juego y sobre todo la actitud delante de nuestra gente y nada más. Y luego la charla antes del partido fue un vídeo donde fueron los últimos 30 segundos del partido de Valencia, donde pues perdiendo de 30 nuestra gente nos coreaba el nombre del equipo, ¿no?
O sea que fue algo más motivacional táctica, que táctico.
La táctica, uh-huh, al final pues funcionó, uh-huh, realmente funcionó, porque un poco pues conseguimos para Navarro, que era un poco la referencia, ¿no? Hacerle pues un 2-1 cada vez que recibe el balón, básicamente que él no consiguiera lanzar la canasta y lo conseguimos de esa manera, y luego pues nosotros pues intentarlo jugar de alguna manera, que al final también lo conseguimos, ¿no? Con los cambios, un poco crear indecisión, ¿no? Crear que pues que ellos tuvieran dudas a la hora de mover la pelota, de pasar o tirar, y yo creo que lo hicimos bastante bien, y sobre todo la intensidad que tuvimos, pues yo creo que fue clave, ¿no? Porque a veces te equivocas, pero vamos con tanta intensidad que llegamos a todos los sitios y creamos esa duda que al final, pues un poco el equipo rival está, parece perdido.
Mar.
Alberto, primero, enhorabuena. Y bueno, te vendes muy mal, ¿eh? Aquí, desde Barcelona. Yo entiendo que molesta, a mí como jugadora también molestaba, y cuando un equipo pequeño jugaba contra uno grande siempre era porque el grande no lo había hecho bien y tú tenías que haber dicho, no, hombre.
No es este caso.
Hemos salido a muerte y hemos sido superiores y, oye, ellos que se apañen, ¿no? No, es broma. Solo quería comentarte que si crees que el tema intensidad, que es como tú estás remarcando, se vio muchísima diferencia entre vosotros y ellos. Ya, como decíais vosotros, si hacíais un 2-1, igual se convertía en un 3-1 y hacíais dobles ayudas y triples ayudas y era llegar como pudierais. Si en vuestro caso fue así y en el caso del Barça viste un poco de apatía. ¿O la provocasteis vosotros?
Sí, yo creo que se vio un poco en el vídeo, ¿no? Sobre todo... se ven jugadas donde pues mis salidas las cubren bastante bien y luego nosotros anotamos canastas de 2-1 básicamente dentro de la zona, donde no llegan las ayudas, donde pues se centran mucho en mi salida para tirar y ahí pues conseguimos leer el juego y conseguir mucha ventaja demasiado grande, ¿no? Para un equipo como el Barça, donde pues no llegaban las, como tú has dicho, por parte nuestra, las segundas ayudas en ellos no llegaban y quizás sí que se vio un poco en la segunda parte un poco de apatía. Bueno, ya lo dijo, creo, Xavi Pascual en el tiempo muerto, no lo he escuchado muy bien, pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en el vídeo, pues, si lo ves, se refleja y, bueno, yo creo que esa diferencia estuvo clara, ¿no? Nosotros estuvimos lanzados por nuestra gente, por la motivación de superarnos y por la motivación de jugar contra el Barça, ¿no? Que todo el mundo pues quiere ganar a los mejores y yo creo que cada equipo que juega contra el Barça, contra el Madrid, pues salen con un plus de motivación y eso pues nos ayudó a que esa partida no existiera, pues, porque por ejemplo pues la semana pasada sí que posiblemente tuvimos nosotros, ¿no?
Uh-huh. Dices que no llegaban a las ayudas, pero es que cuando llegaban la metías de 8 metros y sobre la bocina y con un tío encima. ¿Sabes a qué canasta me refiero, no?
¿Y qué tío era ese?
Sí, bueno. Pero eso, bueno, son situaciones del juego y un poco pues el Barça yo creo que hizo un poco lo mismo que nosotros con Juan Carlos, ¿no? Intentar que yo no lanzara de triple desde lejos y nosotros pues lo mismo, ¿no? Con Navarro que no consiguiera lanzar la canasta pero sobre todo el trabajo importante no era parar a ese jugador, ¿no? Sino luego rotar y llegar a los demás tiros de los demás jugadores, ¿no? En este caso pues nosotros lo aprovechamos muy bien para conseguir canastas bastante fáciles.
Oye, ya para acabar, Alberto, ¿qué pócima le dais a Oriol Junyent, que parece que tenga 20 años?
Bueno, y hizo un gran partido, nos ayudó muchísimo y bueno, él está siempre intentando estar al 100%. Ya sabemos que bueno, que con su edad pues es difícil y esperemos que nos ayude en todo lo que pueda y se merece el buen partido que hizo contra el Barça y bueno, yo creo que estos equipos pues a él su estilo de juego le viene muy bien, ¿no? Equipos que son disciplinados, que juegan un baloncesto pues de pases, de mucho de estar muy estático y bueno pues él realmente pues en esas condiciones se encuentra muy cómodo y tiene mucho talento, ¿no? Y está claro que aparte de su edad pues tiene un talento que eso, aunque pasen los años, no lo va a perder y bueno, si luego está acertado y lucha como un chaval de 20 años, pues imagínate todo lo que nos puede aportar.
Pues Alberto Corbacho, jugador del Río Natura Montbus, reiterar las felicitaciones por la victoria del sábado. Ya has visto pues cómo están los cimientos del Barça, que todavía se está tambaleando después de la derrota del sábado, ¿eh? Habéis dado un golpe duro al equipo de Xavi Pascual.
Bueno, nosotros hemos intentado hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Que era ganar. El rival era lo de menos y nosotros necesitábamos una victoria cuanto antes y sabemos que ahora teníamos un tramo difícil de temporada, que nos vienen pues los de arriba prácticamente todos. Y el primero era el Barça y bueno, nos ha tocado ganar. Nos ha tocado ganar, hemos aprovechado esta situación que como te he dicho antes, ¿no? De la derrota que tuvieron en Bilbao y de la semana con Euroliga, y bueno, nosotros hemos brindado una victoria que también en casa, la primera en esta temporada, que también yo creo que nos merecíamos y necesitábamos, y la clave ha sido eso, que nosotros hemos pensado en nosotros mismos y hemos hecho pues, lo mejor posible para conseguir una victoria con el Obradoiro, ¿no? El rival, pues... sus problemas tendrá y ya está, nosotros nos dedicamos a lo nuestro y lo más importante era eso, ¿no? Cambiar un poco la imagen que tuvimos ante Valencia, pero sobre todo pues la dinámica negativa, ¿no? Que de derrotas y bueno, una victoria que ahora pues nos da mucha moral, pero lo importante y lo difícil es seguir así.
Alberto, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Una pausa, seguim parlant, seguim escoltant a José Huguet i Marc Rovira.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs encara 13 minuts per dos quarts de 10, la Marc que ja començava a debatre, a parlar, fora micròfons. Ara és el moment de parlar i de, no sé, d'explicar o de com veieu aquesta situació d'aquest Barça, diria que sorprenent, però una mica és el mateix que vam veure la temporada passada. Un Barça que li va costar arrencar fins que va arribar a la Copa.
S'està repetint, però d'una manera quasi calcada la història de l'any passat. L'any passat van començar pitjor a la Lliga Endesa i van jugar bastant, bueno, o van aconseguir millors resultats a l'Eurolliga. Aquest any va començar al revés. Ara ja ni perden a l'Eurolliga i perden a la Lliga Endesa. Bueno, si ens hem de quedar amb lo bo, que queda molt i que hi ha molt marge de millora i que si es pot perdre, el millor moment de perdre és ara. El que passa és que no estan donant signes l'equip de progrés, no? Hi ha un partit que potser juguen una mica més bé, després tornen cap enrere... De fet, en les últimes dues o tres setmanes estan jugant, jo crec que pitjor que al començament de temporada. Quina és la clau? Ja ho he dit abans, crec que són moltes petites coses. Nosaltres avui a Mundo Deportivo, el Julián Filippo ha fet un estudi que crec que està força bé, que demostra que el Barça està pitjor en atac, però sobretot està pitjor en defensa que la temporada passada. Sí, per possessions, cada 100 possessions l'any passat rebia 101 punts i ara són 109, o sigui, és bastant significatiu, és quasi un 10%, i llavors això és un tema que s'ha de... Perquè quan estàs començant els atacs, els tens frescos, hi ha molts jugadors nous, és normal que l'atac estigui pitjor. Però la defensa és en un 80 o 70% és actitud.
És actitud, és són ganes de...
És agressivitat.
De baixar el cul, com diuen.
Bueno, el resum que hem fet d'aquest partit és que un equip estava en una intensitat i agressivitat del 110% i l'altre estava al 50%. I clar, així et pot guanyar qualsevol. Jo crec que això, aquest és el meu resum del que li està passant una mica al Barça.
Tu, Marc, estaves totalment d'acord, o estem, de fet, totalment d'acord amb la radiografia que ha fet el propi Alberto Corbacho del Barça, del partit de dissabte.
Sí, imagina't si ho tenen clar tots els equips que juguen contra el Barça, que ell ha dit, no ho ha dit explícitament, però sí implícitament, ha dit que és un joc molt previsible en atac, que jugadors com Oriol Junyent, que ens agrada moltíssim que estigui tan bé com està ara, però que pot defensar situacions en estàtic, per tant, estàtic i previsible en atac, en bàsquet modern és desastre absolut, per tant, aquí és una de les claus que s'haurien de canviar, i en defensa, jo no sabia l'estadística, no m'he llegit avui el Mundo Deportivo,
molt mal fet,
però no calia, perquè es veu ja que en defensa estan pitjor que l'any passat, i sí que és una qüestió d'actitud, també he de dir que s'està muntant l'equip i des del punt de vista d'exjugadora i entrenadora no només és actitud, sinó que has de saber quan has d'anar, has de saber dobles ajudes, terceres ajudes, has de saber moltes més coses per defensar, s'ha de defensar amb les cames i amb el cap també. I li donarem un marge a l'equip per veure si és que també han d'assimilar una mica el sistema defensiu, perquè entenc que el Xavi Pascual construeix des de la defensa, sempre des de la defensa, i l'últim és l'atac. És un estil totalment diferent al Pablo Laso. Llavors és molt greu que la seva base fonamental estigui fallant.
Però jo crec que és normal, eh? És normal i anirà millor perquè les defenses del Xavi són molt treballades, necessiten molta sincronització entre els jugadors.
Això és el que deia.
Que tothom es conegui molt bé. I clar, això amb jugadors nous és complicat, o és difícil i aniran a més. Però clar, el perfil dels jugadors que tens ara, és el que deies tu una mica abans, l'any passat tenies un Pete Michael, tenies un Jacique Vicius, tenies uns jugadors que quan les coses no anaven bé donaven un cop a la taula i tothom es posava les piles. Ara, jo estic veient aquests partits i estan perdent i el jugador que veig...
No hi ha cap referent.
No, però hi ha un jugador que està enfadat, que està corrent, que està deixant-se... I és Navarro. I dius, no pot ser que el tio de 33 anys, que físicament és el més limitat que tens a l'equip, sigui el que està deixant-se física, o sigui, deixant-se la pell perseguint qualsevol pilota, no? Xavi no sé com ho ha de fer, però jo, Xavi el conec i és bastant bo a nivell de gestionar un grup i de a nivell de motivacional. Té que aconseguir que els jugadors d'aquest any li fiquin tota l'agressivitat que tenen i més, perquè si no, encara que tinguin molt de talent, no podran guanyar en un bàsquet tan competitiu com el de la Lliga Endesa, o ja no parlem quan arribi la fase final, perquè això d'ara és com un tràmit de l'Eurolliga. Clar, si tens que aspirar tots els títols, necessites estar 3 o 4 esglaons per sobre del que estàs ara.
Però no sé, sorprèn en certa forma que les 3 derrotes, o de les derrotes 3, Nanter, Bilbao i Obradoiro. Equips de perfil més baix que Fenerbahçe, per exemple. Es podia perdre la pista del Fenerbahçe.
Sí,
perfectament, però clar, les altres derrotes...
Sí, potser precisament això indica que és un equip sense caràcter, sense mentalitat guanyadora, perquè un equip que és guanyador va a la pista de l'últim i vas a guanyar de 50 i vas al vestidor i dius, aquí per respecte a l'altre equip anem a guanyar-los de 50. I aquesta mentalitat, aquesta agressivitat que és innata, aquí no hi és. I per tant, perds contra aquests equips. Tampoc em va agradar gens que el Xavi Pascual, que em va sorprendre moltíssim, parlés de tema arbitral quan pots comentar-ho quan perds contra el Madrid o contra un equip que està molt igualat, però el primer o el segon equip de la Lliga...
Va ser un error, contra molt claríssim.
Contra l'últim, o sigui, sisplau.
Encara que tinguis raó, encara que tinguis raó,
però igualment...
quan estàs jugant com estàs jugant, no ho pots dir. O no ho pots dir tu, que surti algú del club, però no pot sortir l'entrenador, perquè ara...
I mira ara, després de la derrota clar,
no
a Galícia.
Clar, no pot ser. Jo crec que va sortir... perquè tenia ganes que algú del club sortís i es va veure que si no ho feia ell, no, ningú reclamaria. També hem de mirar, a veure, perquè clar, va llançar la pedra i no va concretar, a què es referia, no? Però bueno, jo crec que quan estàs jugant com està jugant el Barça, no pots queixar-te de res, ni de les lesions.
No, ell ha de centrar-se en el que controla... que és això una de les coses fonamentals, que a més m'estanya perquè com a entrenador segur que té un llibret i sap perfectament què és el que ha de fer cada moment. I el tema arbitral, el seu equip, si juga del 70% cap a dalt, a l'equip que és QE ha de jugar al 100% i no el guanya. I això és matemàtic. Per tant, has perdut, fixa't la quantitat de coses que tens per millorar. I si perds contra equips de baix de taula... des del punt de vista psicològic ja està claríssim el que t'estan dient els teus jugadors. Llavors aquí, mira la segona part contra el CSKA. No, sí, contra aquest sí, perquè això és un partit important. En canvi, contra equips de baix no. Doncs ja veiem en la part mental on ha de treballar ell perquè els seus jugadors facin un esforç. Perquè clar, no és just pels seguidors...
Com es treballa això?
Bueno, això que em contracti...
Però
llavors,
són jugadors professionals i no cobren poc per guanyar, vale, això, i per disfrutar del
sí,
bàsquet.
Sí, però això és una altra cosa que a mi m'emprenya molt. El fet de que tu cobris un euro, 1.000, 100.000 al mes, no afecta en res el teu rendiment ni la teva preparació per jugar. Això és una qüestió de mercat. El bàsquet, el futbol, l'esport que sigui, homes, dones, es paga el que es genera. Per tant, aquesta excusa o aquesta cantinela de dir és que ja cobren suficient, s'han de tirar per les pilotes, no serveix. No sé si manteneu el que estic dient. Vull dir que perquè guanyis 1 milió d'euros o 10 milions d'euros, t'has de tirar més d'un sí. Que sigui...
La competitivitat, l'agressivitat, la intensitat, la tens jugant a cadets o la tens jugant a la NBA.
Qui la té, la té, qui no.
Exactament.
Cobris el que cobris, no la tindràs mai.
Vale, i que es pot treballar una mica, sí, els entrenadors poden fer-la sortir, els coaches poden fer-la sortir, però, clar, els jugadors... tenen uns límits, per dalt i per avall, i el Barça jo potser voldria equivocar-me, però crec que els límits, per exemple, del Barça d'agressivitat i intensitat no estarien entre els 5 primers de la Lliga CB, per exemple. Igual el talent sí, i amb el talent ho pots compensar, però clar, és un risc fiar-ho tot al talent. És el que dèiem abans, sense caràcter.
Però és que el talent tampoc està apareixent.
Ja, és que això també... És que
bueno, però el talent, les noves incorporacions sí. No estan aportant el que haurien d'aportar,
sí,
tampoc.
Però el
Navarro
talent...
està com està, pobre.
Jo estic segur que el talent acabarà sortint, perquè surt a partits. Ja ho estem veient, els partits que és més
que
fàcil
dius,
motivar-se...
No, però no pots fiar tot el talent.
Els partits grans, o quan arribin les grans ocasions, com la Copa, o quan o el play-off de l'Eurolliga, ja no et dic les finals... Llavors sortirà, segur, sortirà el talent perquè hi haurà motivació. Però, clar, el que no pot ser és el que dèiem abans, no? Que quan no hi hagi aquesta motivació de la competició important, estiguis jugant amb la intensitat. Mira el Madrid. El Madrid, que no volia comparar, però el Madrid...
És inevitable.
No, però comparo... Sí. No, perquè el Madrid està jugant molt bé i perfecte. Per mi, un grandíssim mèrit del Pablo Laso és que estan guanyant de 25 al descans... I acaben guanyant de 50.
Això és el que t'estava dient abans, la diferència de l'agressivitat,
la
de
gana.
Les ganes
tenen gana,
de tenir.
Tenen gana.
Ganes de matxacar.
No, ganes de matxacar i comença un nou partit i ho afrontes mentalment. S'ha acabat aquest partit a la mitja part i ara comença un altre i s'ha acabat aquest partit al tercer quart i a l'últim fem un altre i hem de guanyar aquest parcial. Aquesta és la manera de fer un equip amb gana, no? Que sembla que el Barça està una mica contemporitzant i no donant... No acabant d'exprimir tot el que té.
30 segons perquè ens queda un minut de programa. Divendres, a sobre, arriba Fenerbahçe.
Mal moment perquè arribi...
No, perfecte, perquè jo crec que faran un bon partit. És com quan va venir el CSKA, que venien de perdre amb el Nanterre. Jo estic convençut, no sé si guanyaran, crec que sí. Mai es pot saber, però estic segur que aquests problemes de motivació, d'intensitat, d'agressivitat, no estaran divendres.
Ràpidament, tu com ho veus?
Sí, en aquest partit, si no em tiraria a terra sobre la meva argumentació, en aquest partit sortiran contra el CSKA, només van aconseguir-ho dos quarts. Vull dir que una cosa és voler, i ara com que estàs tan mal acostumat, després no et surt. Mm-hmm. Però, bueno, jo també penso que guanyaran.
Mar Rovira, José Huguet, com vulgueu, tornem a repetir,
Està
tot un plaer.
Moltes gràcies. Bé.
Demà tornem amb més bàsquet al dia a 8:45. Fins demà, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.